Frame és l'òpera prima de Marc Martínez Jordán. El canadenc s'estrena en el llargmetratge amb aquesta pel·lícula que acumula elogis de la crítica i que va inaugurar l'última edició del Terror Molins, el Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei.
Por favor, Claudia, intenta ser sociable y simpática.
Joder, Alex.
Vea, nos presentas a tu amigo
Maurice, este es el grupo. Grupo, este es Maurice.
Tú ni puto caso, ¿eh? ¿Con esto?
Oye, ¿te pasa algo?
Pues sí. A ver, que cada uno hace lo que quiere y tal. Sí, 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 está claro, pero... Joder, vea, ¿quieres que mi fiesta sea una puta tortura?
¿Tortura?
¡Maurice!
¿Tobias?
Això que sentim és el tràiler de la pel·lícula de Frame. Bon dia, Marc, benvingut a Ràdio Calella Televisió. Escolta, estrena en el món del llargmetratge amb aquesta cinta que combina, podríem dir, alguns elements de clàssics del gènere de terror. La història es desenvolupa a l'interior d'una casa i vaja, el fet de la pel·lícula és com s'utilitza una aplicació que permet veure en streaming i com, vaja, la bogeria es desencadena i es produeix escenes de violència, no? És aquest l'argument de Frame.
Sí, exacte, sí, crec que no podria explicar millor, la veritat. Sí, sí, és una pel·lícula que bueno, podria classificar-se dintre del concepte del slasher clàssic, no? Que és la típica pel·lícula en què se reúnen uns quants jóvenes i acaben morint un per un. Uh-huh. En mans d'un assassí, i volíem, des del principi volíem fer una pel·lícula així amb el productor, diguéssim, el Marc Carreter, que és el productor de la pel·lícula, però amb aquest afegit, que era una mica el concepte de les noves tecnologies i com el concepte de viralitat i de intentar com ser un fenomen viral, podria portar, com en aquest cas, el dolent de la pel·lícula, que és com un psicòpata que està interpretat per Àlex Maruny, com podria portar pues, a torturar gent i emetre un streaming només amb la finalitat de ser un fenomen viral, no? Llavors, això utilitza la viralitat com a element de terror, en aquest cas.
Una pel·lícula de factura boníssima, que feta amb pressupost baixíssim, és una pel·lícula independent que va rodar a Sant Cugat, oi?
Sí.
Molt difícil, no?, de combinar tot això, baix pressupost, una molt bona qualitat visual també, i comptar també amb un elenc d'actors que són fàcilment reconeixibles.
Sí, sí, tot ha sigut, bueno, de fet hi ha un desfibrilador conmigo per si em ve un patatús, així em tenen que reanimar. No, però parlant en sèrio, sí, ha sigut, diguéssim, ja de per si cada procés que has comentat i és complicat, no? És a dir, tenir un repertori amb molts actors és difícil moltes vegades de, diguéssim, d'equilibrar una pel·lícula. A la vegada també una pel·lícula de baix pressupost també ja de per si és difícil normalment de portar a terme. Llavors, quan es combinen tots aquests elements, pues, es fa com un procés que és tan irresistible a nivell de, uah, tinc ganes de ficar-me en aquest follon, que igual de follon que és per si mateix, no? que és una aventura, pues, això, que ha durat 2 anys i ara tot just hem estrenat la pel·lícula i encara això ens estem recuperant tot psicològicament del que hem viscut, però amb una mica de cinema de Estocolmo, necessiten que tenim moltes ganes de tornar a fer, però som conscients de que encara es tenim que recuperar.
Content per l'acollida, Marc?
Sí, molt, molt, molt content. La veritat és que quan estàs 2 anys a casa, bueno, un any a casa, no, muntant la pel·lícula i tal, i després de 2 anys el projecte en què pràcticament ningú ha vist la pel·lícula, un cop, sempre quan vas a l'estrena tens molta por, no? Perquè pues, jo he vist la pel·lícula com 250 vegades potser i mai saps amb certesa com reaccionarà el públic. I ha de ser una pel·lícula que a vegades és arriscada, és a dir, que combina com tocs d'humor, amb escenes molt violentes, amb aquest concepte de les noves tecnologies que evidentment tothom el pot entendre, però és una cosa que està molt focalitzada per la gent jove. Mai saps com podrà reaccionar la gent, però sí que és veritat que l'estrena va anar bastant bé, per no dir fantàstic, de veritat.
Molt bona acollida al Terror Molins, aquest festival de cinema de terror. Ara on podrem veure Frame?
És una molt bona pregunta.
Perquè clar, la lluita i l'esforç de la producció d'una pel·lícula ja es desgasta molt, no? Com ens comentaves, però i després trobar espais de projecció és l'altra guerra.
Exacte, sí, tot són guerres. És a dir, la primera guerra és fer la pel·lícula i acabar-la, que això és com la primera guerra, però la segona guerra, com tu dius, és ensenyar-la. I la cosa bona és que el fet que hagi tingut tanta bona acollida, crec que hi ha molta gent que la vol veure ara. Jo crec que com la nostra major eina promocional és el fet de no ensenyar la pel·lícula de moment, no? És a dir, d'anar-la ensenyant de forma en festivals concrets, sobretot intentant anar als festivals més grans a nivell nacional i a nivell internacional, i que la gent que ho vagi veient per internet, per Facebook, per Instagram, etcètera, etcètera, doncs tingui ganes de veure-la. Llavors segurament arribarà el moment, l'any que ve jo crec que s'estrenarà, no en un festival sinó a nivell d'una plataforma. No sé si serà una estrena en cines selectes, no sé si serà potser en alguna plataforma de vídeo bajo demanda a l'estil de Netflix o a l'estil de Movistar, però segurament allò serà com, diguéssim, a l'últim punt de tot aquest procés d'exhibició de la pel·lícula, no? O sigui, la pel·lícula es podrà veure, si no, ja la podeu anar a Google i ficar Frame It Bear Online, pelixingones.net, i segur que la trobeu.
Estarem molt pendents de veure on es pot veure, de quines sales, no, aposten per aquest primer llargmetratge del Marc Martínez Jordán, que ens acompanya avui als estudis de Ràdio Calella Televisió, que no ha arribat aquest frame d'un dia per l'altre. Aquesta no. Pel·lícula recull el testimoni de molta feina anterior amb curtmetratges com, per exemple, Cara de Caballo i Timothy, que va ser el teu treball de final de carrera i que va entrar a la secció oficial de Sitges, del Festival de Cinema de Terror de Sitges, la qual cosa es diu molt ràpid.
Sí, bueno, em vaig trobar un dia el director del Festival de Sitges de l'ESCAC i vaig dir, hay dos opciones, o selecciones mi corto o no sales de l'escuela. I no, bueno, la veritat és que va ser una sorpresa i va ser durant 4 anys de l'ESCAC, que va ser un procés d'aprenentatge guai, però també va ser un procés traumàtic perquè rodar i també sortir de la universitat i enfrontar-se al món real, doncs és un procés dur. Començar amb un curt en la secció oficial de Sitges va ser per mi com una mica la catapulta, no? per agafar confiança i per dir, pues mira, potser sí que em puc dedicar a això. Durant sempre el Festival de Sitges li tinc molt, molt de carinyo perquè va ser com el primer festival en què vaig anar, va ser a Sitges. I en el cas de Cara de Caballo, pues, per altra banda, és com també Sitges té molta implicació, però va ser com al final del camí, no? Perquè a Timothy vaig estrenar allà i a Cara de Caballo el circuit de festivals va acabar a Sitges perquè vaig guanyar 2 premis. Llavors sigo com una mica d'un procés de 4-3 anys en què Sitges ha sigut com mi mamà a nivell cinematogràfic, no? Que m'ha acogido, m'ha cuidado i m'ha donat confiança.
Molt humil el Marc, perquè ara parlava de Cara de Caballo, que va tenir premis al Festival de Sitges. Sí. Un curt fet amb 20 euros, que la protagonista és la teva àvia. Amb aquest Cara de Caballo has guanyat més de 60 premis nacionals i internacionals i ha estat seleccionat a 175 festivals, com per exemple el Milano Film Festival, el Festival de Curts de Brussel·les o també el Festival de Las Vegas.
Sí, sí, la Cara de Caballo, bueno, també ja existeix la versió en català que es diu Cara de Cavall. Va ser un curtmetratge que vaig anar un dia a casa meva àvia i estava amb la productora, amb la Isis Velasco, que és la noia única que em va incitar a fer aquest exercici de creació, d'improvisació pràcticament. Em va dir, mira, vamos a casa de tu abuela, i teníem com 3 pautes, que era jo amb una màscara de cavall, hi havia el concepte de l'amnèsia pel mig, a veure què sortia. I amb la tonteria vam acabar de rodar, van ser 2 dies de rodatge, vaig estar com tot l'estiu muntant el curtmetratge, vaig agafar un actor que té la veu una mica rebentada i va fer la veu en off, i a partir d'aquí vam començar a provar a veure què passava. I clar, al cap d'un mes ens vam donar compte que eren finalistes a un concurs que era el Corto de l'Any a nivell nacional, que després ens seleccionaven aquí i allà, i llavors clar, a poc a poc la broma es va transformar en una realitat, i tots aquests festivals que es pronunciat ara van guanyar premis. I sempre ha sigut com que encara, bueno, és una forma de fer cinema ultra mega independent i ultra mega poc recomanable, però si és una, queda una cosa molt particular entre un familiar teu, tu, no sé què, un exercici així, és com un joc pràcticament, és quan es pot transformar en una cosa especial, no? O sigui, Cara de Caballo és una cosa molt especial, i sobretot per part de la meva àvia, quan li vaig ensenyar el curt, que tinc gravada la seva reacció, clar, era com, saps com els indis m'han robat, quan la càmera de fotos m'han robat l'alma i estic atrapada en un cortometratge, i la veritat és que va ser tot com una mena d'experiència supermaca i super inesperada, la veritat.
Una evolució que vius de manera totalment natural, però no sé si crea alguna mica de sensació d'abisme veure doncs l'acollida que va tenint arreu del món.
Sí, sí, la veritat és que, clar, surts de l'escola de cinema i ella t'ensenyen a rodar, però rodar bé.
Sí.
Diuen, necesitas 1.500 euros para alquilar la cámara, ¿no? Uh-huh. Con 1.500 euros quizá vivo como 4 meses de mi vida, ¿no?
Uh-huh.
Y Fencara de Caballo me va a ayudar como a entender que también se podía fascinar de una forma diferente y de una forma tan afectiva y transmetre emocions, o sigui, de la mateixa forma que fer uns grans pressupostos. Llavors, clar, veus la meva filmografia i Timothy és un curt de terror, no? Fet amb recursos, Cara de Caballo no. I, bueno, ara estic una mica en l'encrucijada aquesta de dir, vale, m'agradaria com explorar les dues parts, no? És a dir, tot i que Frame It és com, bueno, Frame, perdó, és com una pel·lícula de baix pressupost, continua sent molt pressupost comparat amb Cara de Caballo. Però també m'interessa aquesta part molt més independent i molt més autoral, continuar-la explotant, perquè crec que alhora una manca de recursos més grans a nivell creatiu i a nivell imaginatiu tinc que fer un esforç encara més gran. Llavors acaben sortint coses, doncs crec que acaben sent més imaginatives, més creatives, i jo com a director potser em sento més còmode perquè tinc més el control de tots els aspectes pràcticament. Com a bon director dictador tinc més el control de tots els aspectes que pugui tenir un curt amb molt poc pressupost i amb molt poca gent implicada.
I sempre de gènere de terror.
Bueno, Cara de Caballo crec que és de terror, però és més un terror més... bueno, crec que el bo de Cara de Caballo és que té un concepte que té terror, però també té una mica de drama familiar, a la vegada també té... és una mica ciència ficció, perquè té com... Bueno, té una mica de tot, no? M'agrada molt viatjar entre gèneres. O sigui, Framed és, per exemple, una pel·lícula que va de la comèdia, hi ha seqüències que són comèdia absoluta, seqüències que són terror absolut, o seqüències que són ja puro gore, saps? I penso que en el cas del gènere del terror, crec que ara com a director... que està començant, crec que és un gènere que és molt interessant perquè a nivell, el concepte de la por, el concepte del terror, és una cosa que la gent té molta, el públic té molta capacitat per identificar-se, no? Quan hi ha un personatge que està en perill, quan hi ha un personatge que està a punt de morir, que està sent perseguit, etcètera, la gent s'implica molt ràpidament, no? Llavors és un conducte molt ràpid i molt senzill per connectar amb el públic. Després, evidentment, quan hi ha emocions més complexes que si les vols expressar, doncs tindràs que viatjar entre gèneres o canviar de gènere completament. Però ara, d'entrada, crec que el terror, que és el que ha definit bàsicament els meus primers 30 anys d'existència, és com tindria que ser com si el gènere. Però sí, això, el terror pot viatjar en moltes formes. Jo crec que l'evolució natural seria una mica el terror més psicològic més que el terror físic, no? Més que matar és la tortura mental o la tortura psicològica.
Ja tens històries al cap? No en deixes de tenir.
Bueno, el meu director de foto, que és com el meu amic de l'ànima, per ens entenguem, jo estic per la nit i m'aixeco a les 2 de la matina i dic, uah, he tingut una idea. Llavors li envio un WhatsApp de 50 línies i un s'aixeca per la matí i diu, tio, m'has enviat com 55 WhatsApps amb una idea nova, no? I ara estem una mica en aquest procés. En el procés de... està fent vida normal, però de tant en quan tens una idea, doncs l'intentes com escriure i material i donar-li una mica de lògica i deixar-la com, diguéssim, emmagatzemada en algun tipus de dispositiu. I ara estem en aquest procés. Tenim idees, però clar, com que fer una pel·lícula és un procés que et pot portar com un any i mig o 2 anys, has d'estar molt segur del que vols fer, perquè si dubtes de la idea inicial, si no et convenç, aquests 2 anys següents poden ser una tortura. Tens que estar supermotivat amb el que vols fer. Llavors estem en aquest procés intentant trobar com la idea, no? I a part, com ho has dit tu, no té que ser una idea qualsevol, sinó que té que ser una idea que s'adapti a uns certs recursos, no? Uns certs recursos de producció, uns certs recursos de limitacions de qualsevol tipus.
I t'hi pots dedicar, Marc?
Ah, no, en absolut, eh? Visc a casa amb els pares. De fet, ara la meva mare m'ha comprat un croissant. Sí. Però jo crec que com... O sigui, no ficaré a parlar del sistema d'indústria actualment, sí. D'això, però penso que arriba un moment, sobretot a la gent que vol fer cinema, vol dedicar-se a dirigir pel·lícules o curtmetratges, que ha de triar moltes vegades entre tenir una vida independitzada o, diguéssim, perdre com aquesta llibertat que potser a la meva edat la gent pues, està més independentitzada que jo, però a nivell creatiu pues, fer el que et doni la gana fins que tingui els resultats econòmics. Sí que hi ha hagut resultats econòmics, però no han sigut suficients com per poder viure en mi pròpia casa.
Ara perquè parlaves de resultats econòmics, ens hem centrat ara bàsicament en la teva vessant doncs, fílmica, no? A través d'aquests curtmetratges que han desencadenat en aquest frame final, però el Marc Martínez Jordán, que ara tinc aquí a davant la seva pàgina web i que us animo a tots a visitar-la perquè hi ha tots els tràilers de totes les seves creacions, i quan jo parlo d'una molt bona factura descobrireu el perquè ho dic, també ha tingut una trajectòria pel que fa a espots televisius com per exemple aquest que segur que us sonarà.
La Fundació Miguel Valls fa 10 anys que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, però el camí a recórrer és encara molt llarg. Per això Necessitem que t'hi sumis. Ajuda'ns a recórrer quilòmetres entrant a la nostra pàgina web.
Un espot de la Fundació Miquel Valls d'aquí a Calella, que crec que vau rodar justament aquí a la muntanyeta. M'equivoco?
Sí, 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 totalment.
I això és el que et permet equilibrar una mica això que deies de poder explorar i poder explotar la teva vessant més creativa a través dels llargmetratges. Vaja, directament en càrrecs d'espots televisius, aquest i molts d'altres que li han vingut després.
Sí, exacte. Nosaltres, bueno, sobretot, diguéssim, jo i el director de fotografia, en Josep Riera, que som mica com els que sempre estem com treballem junts i tal, per fer molt bon equip, va arribar un dia que ens vam donar compte, i fa com 3 o 4 anys, que vam dir, mira, fer anuncis és un procés que és un trauma, no? És a dir, però fer anuncis per empreses. Perquè ara, com que està tot molt democratitzat, bueno, falsament democratitzat, amb una càmera doncs, pots usar qualsevol cosa i tal, i la veritat, el món de la publicitat és una indústria en què no busca com resultats visualment atractius, sinó que busca com efectivitat. Vam dir, mira, preferim centrar-nos en les energies, en rodar spots doncs, per ONGs o persones que ens donaran més llibertat creativa i sobretot ens agrairan més la feina. Llavors, a la Fundació Miquel Valls vam trobar com, diguéssim, una ONG que, a part de ser aquí de Calella, doncs, ens donava com aquesta confiança per poder rodar el que ens donessin la gana. I a part d'això, pues, són molt bona gent i estan molt agraïts. I jo sempre, cada cop que me'ls trobo, els dic a veure quan em deixeu tornar rodant el spot, perquè la veritat és que crec que, a part que és una enfermedad que potser està una mica, diguéssim, és una mica desconeguda encara, crec que això, que com a ONG i com a, diguéssim, dintre del món audiovisual dels spots es pot comunicar moltes coses a partir dels spots, i la veritat és que també fer coses que facin que les persones, que porti alguna cosa més que no vendre un cacaulat o vendre un KitKat, sinó que sigui com alguna mica social, crec que és super necessari. Llavors, des d'aquí faig una crida, sisplau, Fundació Miquel Valls, sabeu el meu telèfon, truqueu-me, vull fer un altre spot. Sé que arriba el dia de l'esclerosi lateral amiotròfica, que és el juny, sisplau, truqueu-me. Jo i en Josep Riera estaríem encantats de veure un spot.
Doncs crec que no caurà en sac buit, diuen, aquesta oferta, Marc.
Si no, aniré jo, irrompiré en la ONG.
Diuen que ningú és profeta a casa seva, Marc. Nosaltres, amb aquesta entrevista, ho intentem combatre. Ens vam trobar, doncs, amb aquesta espectacular presentació i inauguració del Terror Molins amb la teva òpera prima, en Frame. N'hem volgut parlar a l'Infomigdia, aquí a Ràdio Calella Televisió. Seguirem els teus passos, que ho sàpigues.
Perfecte.
I et desitgem tota la sort del món en la teva trajectòria, que esperem que sigui molt llarga i molt fructífera i que ens aterroritzi a tots plegats. Per cert, no has participat mai en els festivals aquests de cinema que es fan aquí a Calilla?
Sí, el Festimatge, vaig participar amb 16 anys, em van donar un premi a millor realitzador calellenc, però crec que vaig ser com l'únic que em vaig presentar. Va ser el meu primer gran èxit.
Veus?
Però sí que és cert que sí que... I sí, ara amb el Calella Film Festival tinc relació amb el Jonathan, que és el director, i també amb el Festimatge he tingut també contactes durant aquests anys, vull dir que sí, la veritat és que segueixo de prop. Estic a casa, però segueixo de prop els moviments que es fan aquí.
Bueno, tan malament no ho haurem fet els calellencs, per tant.
No, que va, absolut.
Doncs Marc, el que diem, enhorabona per tota aquesta trajectòria, merci. Per aquests elogis per Frame, que esperem veure-la ben aviat a les sales, com a mínim, i si no, doncs en altres tipus de plataformes seguirem els teus passos i sempre portes obertes a Ràdio Calella.
Moltíssimes gràcies, Dolors. Gràcies a Ràdio Calella Televisió. Una abraçada.